Al matí, amb Raquel García.
La crisi econòmica, el nombre de persones estrangeres que arribaven a la nostra ciutat va caure en picat, passant dels més de 2.700 nous casos atesos a l'ESCAI l'any 2007 fins als 889 de l'any passat. Tot i això, Sabadell s'ha mantingut com a punt d'acollida tant per migrants com per refugiats i també residents d'asil, i l'ESCAI ha estat pioner en l'assessorament de tots ells. De fet, l'últim any ha rebut més de 13.000 visites. Aquest 2018 l'entitat arriba als seus 20 anys de vida i ho fa molt conscient que el seu servei és encara molt necessari. Per parlar d'aquesta trajectòria de dues dècades, avui tenim als estudis de Ràdio Sabadell a la Rita Hivens, presidenta de l'ESCAI. Bon dia, Rita.
Molt bon dia.
I també tenim a la Raquel Guerola, coordinadora de l'entitat. Bon dia i benvinguda.
Bon dia.
I felicitats per aquests 20 anys fent feina, una feina molt important a la nostra ciutat. Voldríem primer de tot que ens expliquéssiu com ha canviat l'ESCAI, no? Doncs des dels seus inicis, el 1998, fins ara. Quantes vegades us heu hagut de reinventar, Rita?
A veure, una mica una visió més global, però primer, mira, gràcies a vosaltres i a tu, Raquel, per justament permetre donar-nos aquest espai justament per parlar una mica més en profunditat de l'ESCAI, no? A veure, fa el 1998 l'ESCAI es va registrar legalment, diria. Per tant, sí que fa 20 anys. Però ja el 1993, unes persones a títol individual i algunes entitats ja veien la necessitat de tenir a Sabadell un espai on les persones que arribaven d'altres països poguessin ser ateses. I llavors va ser l'iniciativa aquesta que va fer que uns anys després de l'ESCAI es pogués legalitzar i començar a treballar d'una manera probablement més organitzada. I cal dir-ho que, clar, que des del 93-94 un punt molt important va ser el suport d'aleshores la regidora de serveis socials, si no m'equivoco, que era la Màxima Pérez. Jo crec que va ser una persona que ara no la podem convidar perquè ja no hi és, que no la podem convidar, però que va ser una persona clau per justament fer entendre també a nivell institucional municipal que aquest servei era necessari. I això sí que voldria recordar-la perquè pel seu valor i per la seva dedicació a aquest tema. Dit això, aquests 20 anys, des del 98, que vam començar amb un local molt petit, vull dir que vam fer tot un recorregut de locals, d'espais, de canvis d'equips de treball, perquè, clar, és dir que les situacions van anar, les realitats van anar canviant. Primer, potser, les arribades eren més, jo vull dir, no tan espectaculars, però van haver uns anys que van arribar moltíssimes persones i, per tant, s'havia de fer front a aquesta arribada de persones amb locals sovint petits. Jo me'n recordo haver vist, quan estàvem al carrer Sant Jaume, em sembla que era, que hi havia cues a fora, al carrer Sant Pere també, vull dir, era un local petit, vull dir que, clar, que hi havia cues a fora de persones que, mira, demanant, pues, mira, la nostra expertise, per dir-ho de certa manera. Com han anat aquests anys? Jo sempre dic que és un recorregut molt ric, molt enriquidor per totes les persones que hi han treballat, tant voluntàries com persones a nivell tècnic, però també ha sigut un recorregut, com dic jo sempre, de turbulències. De turbulències en el sentit que no sempre és fàcil gestionar-ho perquè l'immediatesa és molt important. Si un dia tu tens oberta recepció i et presenten 50 o 60 persones, has de poder fer front. Per tant, això també té les seves dificultats a nivell de gestió d'aquest acolliment. No sé, la Raquel sap molt més coses perquè està al peu del canó cada dia. Vull dir, evidentment, jo passo estones, parlo amb ella, coordinem, parlem dels problemes i això, però la que fa el dia a dia i atén les situacions és la Raquel. Abans, doncs mira, doncs ja ho van fer unes altres persones i crec que sempre hi ha hagut aquest compromís a les persones que estaven a l'ESCAI d'atendre de la millor manera possible les persones que arribaven. Jo crec que això ha sigut una constant durant tots aquests anys a l'ESCAI.
Doncs per parlar d'aquest compromís, d'aquesta sensibilitat, Raquel, ens agradaria també que ens expliquessis el perfil de persona que arriba a Sabadell. No sé si els motius són diferents que els que arribaven fa uns anys.
Sí, la situació ha anat canviant durant aquests anys i el perfil de les persones també ha anat canviant. Fins al 2007-2008, diguem que va ser l'època en la que va esclatar més la crisi econòmica, les persones que venien eren persones que podien portar poc temps al municipi i tenien més necessitats d'orientació, d'una mica d'una guia de serveis que hi haguessin a la ciutat. I sí que necessitaven molta informació a nivell legal, però diguem que els requisits que havien de complir per fer la majoria de tràmits no és que fossin fàcils, perquè la llei d'estrangeria és molt complexa i és molt burocràtica i dificulta molt la situació a les persones, però diguem que amb una mica d'orientació i de recerca, les persones... Bàsicament, la llei d'estrangeria està enfocada al mercat de treball i, per tant, les persones que poguessin tenir una oferta de feina o tinguessin un treball més o menys estable podien arribar a aconseguir en més o menys temps el permís de residència o les renovacions. A partir del 2007-2008, la majoria de persones migrades, quan va esclatar la crisi econòmica, clar, és un col·lectiu molt vulnerable i van ser una de les primeres persones que van perdre la feina. En un primer moment hi havia persones que havien cotitzat i podien tenir prestacions d'atur o subsidis, però clar, la crisi econòmica continua existint, tot i que potser hi ha persones que la podem notar més o menys, però les persones migrades continuen tenint un pes molt a sobre de la crisi i hi ha moltes persones que han perdut la feina i que fins ara no han pogut recuperar, han anat esgotant les prestacions i llavors això dificulta molt la seva situació, perquè a l'hora de fer qualsevol tràmit, el fet de no tenir una feina o no tenir un subsidi o una prestació que pugui justificar que tenen uns ingressos econòmics per mantenir-se al país, suposa que ells no puguin renovar o mantenir la seva residència i això agreuja també tota la situació familiar, perquè normalment hi ha una persona, per exemple, en el cas del reagrupament, hi ha una persona que és el cap de família, que és qui ha vingut en un primer moment, i molts dels seus familiars, sobretot amb els casos de menors d'edat, depenent d'aquesta persona. Per tant, el fet de que aquesta persona pugui perdre la residència no és només un obstacle per ell o per ella, sinó que perjudica a tota la unitat familiar, amb la qual el tema de la feina és un tema clau i dificulta molt la situació d'aquestes persones, fins al punt de que ens hem trobat amb, no són casos molt majoritaris, però sí ens hem trobat amb casos de persones amb problemes de salut mental o d'altres malalties agreujades per aquesta situació emocional d'intentar sobreviure i buscar feina i les dificultats que suposa tot aquest procés.
Una situació, sens dubte, molt complexa i molt difícil. Durant aquestes dues dècades, no sé, quins diríeu que han estat els moments més durs, més difícils, tant per l'entitat com per les persones?
Que jo recordo una mica des de la Junta i llavors, clar, no des del treball diari, perquè Raquel coneix més, però també que aquests anys on van arribar tantes persones, perquè eren anys de bonança i que també, de certa manera, s'havia venut o s'havia a través de la publicitat o de presentar el país que pues, aquí pues, tothom trobaria feina, tothom era benvingut i trobaria feina. És cert que durant un temps va ser així, moltíssimes persones van trobar feina, però no va durar gaire. I llavors jo això sí que me'n recordo d'aquest boom de persones que va arribar, que s'havia d'atendre, potser era bastant més potser a Amèrica Llatina en aquests anys, també hi havia uns temes de, jo diria, administratius que era més fàcil d'un país que de l'altre, això també, però i clar que l'Sky no donava l'abast. No donava l'abast amb les persones que hi havia al davant. I llavors també me'n recordo, pues mira, també després, abans de canviar de local, que ara que estem a l'avinguda de Barberà, vull dir que aquest canvi de local també va ser un temps difícil, en el sentit que, evidentment, ja no teníem prou recursos per fer front a tot. I llavors vam haver de prendre decisions i clar que van ser, vull dir, tant a nivell d'equip tècnic com de reestructuració, i això van ser moments durs i també de relació amb l'Ajuntament i també l'impacte en la ciutadania, no? Perquè, clar, les coses arriben com arriben, i vull dir que a vegades no arriben de la millor manera possible, i es munten com escenaris complicats i que costa molt en un moment determinat de veure's contrarrestar amb fets. Em dic que no és així, les coses no van així. I jo crec que després, crec que va ser una turbulència molt, molt important aquesta, però jo crec que també amb el suport de l'Ajuntament, això, pues mira, ho vam poder reconduir força bé. Primer tenim un local, estem molt ben situats, estem bé, estem molt més tranquils, en aquest sentit, i també crec que a nivell tècnic hem millorat els contactes, aquesta, jo diria, inclús aquesta complicitat entre l'Ajuntament, per parlar molt en general, i també a l'Escai. Vull dir que hi ha unes relacions molt més contínues, la Raquel ho sap molt bé, unes reunions mensuals, i això per justament compartir, vull dir que informació, situacions. I crec que pues, anem millor, vull dir, això s'ha de dir ara bé, com a Escai, la Raquel també ho pot confirmar, és que ens falten mans per poder justament portar bé a terme tota la feina que fem, perquè és veritat, arriben menys persones, és veritat, però clar, quantes persones han de tornar? Hi ha usuaris que no els hem tingut durant anys, però que ara tenim el que explicava la Raquel, vull dir que les situacions, això, la societat és viva, les situacions canvien, per tant has de tenir aquesta capacitat d'adaptar-te, no només a nivell personal, que això jo crec que ja s'està fent molt bé a nivell d'equip tècnic, però també a nivell de recursos, i això a vegades no segueix. Clar, llavors això, trobar aquest equilibri, suposo que és un repte, perquè jo també penso que l'Escai com a tal pues, no ha d'existir independentment de la situació econòmica o social que pugui haver-hi. Jo crec que és un espai que ha d'existir perquè les persones s'han d'atendre. Seran més o menys, però les persones s'han d'atendre, s'han d'acollir, perquè sempre hi haurà aquests moviments de persones. I no, al final jo penso que no és un punt negatiu. Jo crec que si estan ben ateses, si això està ben arrelat, i que al nivell de ciutadania s'entén perfectament que això ha d'existir, jo crec que és un punt positiu, és positiu que hi hagi això. I llavors dir, mira, ojalà no haguéssim d'existir. Bueno, ojalà les coses, mira, la gent es pugui viure lliurement, pugui moure lliurement, pugui tenir una vida digna, això sí. Ojalà tothom tingui un plat a la taula cada dia. Ojalà, però clar, això també és un repte.
És un repte, de moment és una quimera, hem de treballar i sumar esforços, recursos, aquesta sensibilitat, aquesta mirada que comentàveu al principi. Dèiem que els vostres serveis, evidentment, ara mateix doncs, encara són molt necessaris, però quins són els més sol·licitats ara mateix, Raquel?
Bueno, a nivell de, si parlem de nivell de sol·licitud, diríem que tots els serveis són pràcticament igual de sol·licituds. De fet, a tots els serveis tenim o llista d'espera o intentem gestionar les cites i tot el més aviat possible perquè les persones no hagin d'esperar-se, però no hi ha un servei que puguem dir aquest servei és menys o més sol·licitat. Bueno, com deia la Rita, ens hem hagut d'estructurar, no som un equip de moltes persones, faltarien més persones, per tant, amb l'equip que som actualment, no, tots els serveis són molt necessaris. Evidentment, hi ha serveis que es gestionen d'una manera, hi ha serveis que es gestionen d'una altra, però tots els serveis són molt necessaris. Clar, per nosaltres l'eix central és el servei de primera acollida, perquè és la porta d'entrada del servei. És un servei que s'ofereix de dilluns a dijous sense cita prèvia, igual a nivell telefònic, a nivell presencial, de manera que qualsevol persona de la ciutat pot acostar-se al servei dintre de l'àrea d'atenció al públic, fer la seva consulta, i el que intentem dintre de la mesura possible és que la persona que porta aquest servei pugui donar una resposta al moment, és a dir, que la persona que normalment ve amb molta angoixa, desorientada, amb cert desconeixement, pot ser una persona que no conegui molt bé l'idioma, que no tingui xarxa a la ciutat i que es trobi bastant desacompanyada, pugui tenir una primera orientació, que evidentment segurament haurà de tornar després amb una cita individual o amb algun altre servei més específic, però ja aquella persona tingui una primera resposta i això faci que la seva angoixa i el seu estat emocional pugui relaxar-se una mica i pugui saber on exactament on es troba i quin és el següent pas. Això és una, això és un, per nosaltres és bàsic, perquè suposa poder donar aquesta primera informació i, aquest, i aquesta acollida, que és l'eix del, del servei.
Clar, aquest assessorament, no?, quan es troben tan perduts a l'arribar a casa nostra. Hem dit al principi també que durant el 2017 el servei de primera acollida ha registrat més d'11.000 visites i consultes. Això vol dir 1.400 més que el 2014. Torna a venir immigració a Sabadell i també quin tipus de perfil?
Bueno, el que hem observat en aquests darrers anys, sobretot, no sempre són... Hi ha com diferents tipus de perfils. Hi poden haver persones que vinguin des del país d'origen, que ara ens podem trobar en certs països que, degut a la seva situació, hi hagi certs països en els que pugui arribar, que pugui venir més gent. Però també moltes vegades són persones que acaben d'arribar a Sabadell o porten poc temps a Sabadell, però no, no venen directament des del seu país d'origen, sinó que en aquests darrers anys hi ha molta mobilitat dintre de Catalunya i dintre de l'estat espanyol, perquè les persones, bueno, degut a la situació, intenten buscar un altre recurs en un altre lloc i intentar millorar d'alguna manera. Llavors veiem això, que són persones que potser poden portar a l'estat espanyol, a Catalunya, varis anys, però que han vingut a Sabadell perquè tenen algun conegut o perquè han sentit que aquí hi ha algun tipus d'oportunitat.
També teniu un servei per sol·licitants d'asil i refugiats que durant el 2017 ha atès i ha ofert domicili a 45 persones. Aquesta xifra està marcada pel nombre de places que teniu i per les limitacions imposades pel govern espanyol. I quina xifra us agradaria, doncs, arribar a aconseguir si depengués de vosaltres?
Bueno, aquest és un programa, o sigui, la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat és una de les entitats que forma part de l'ESCAI, però és un programa que està gestionat directament per la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, i sí, les places que tenen són les places que estan assignades pel programa estatal. Evidentment, jo entenc que el nombre de places hauria d'augmentar perquè el nombre de sol·licituds d'asil són moltes més.
També en la vostra memòria, doncs, alerteu que les persones interessades en demanar la nacionalitat espanyola es troben amb moltes dificultats, no?, arran de la llei 19/2015. Què implica aquesta normativa i quin paper jugueu vosaltres davant d'aquestes limitacions? O sigui, què és el que podeu fer?
Bueno, les principals modificacions és que amb anterioritat amb aquesta llei, per una banda hi ha un tema econòmic que és molt important, que era un tràmit que era gratuït en el sentit de fer la tramitació. Mai els tràmits d'estrangeria tots suposen un cost econòmic molt elevat, perquè les persones han de demanar documentació al país d'origen, s'han de legalitzar, s'han de traduir, amb les dificultats que si la persona està aquí, moltes vegades aquest document evidentment no poden viatjar i han de fer algun tipus de poder, han d'autoritzar alguna persona, amb la qual és un cost econòmic molt elevat. Aquests documents es caduquen, han de tenir una certa caducitat i hi ha d'haver una previsió de que tota la documentació encaixi en el mateix moment, amb la qual és un sistema molt, 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 molt complex. Però a part d'això, a partir d'aquesta llei, per una banda es van imposar unes taxes, és a dir, cada persona que presenti la nacionalitat, el seu expedient, independentment de que siguin més persones a la unitat familiar, és a dir, per persona, s'ha de pagar una taxa actualment de 102 euros, perquè això evidentment es va actualitzant amb els pressupostos cada any, que aquesta taxa és de tramitació, és a dir, si després el tràmit surt bé, endavant, però si el tràmit no sortís bé i s'hagués de tornar a presentar el tràmit, s'hauria de tornar a pagar aquesta taxa cada vegada. Després, per una altra banda, en principi l'objectiu del Ministeri de Justícia era unificar la prova, examen, entrevista que es fa a les persones per intentar deduir el seu grau d'integració. El que passava abans d'aquesta llei és que cada registre civil, que era el lloc on es presentava el tràmit, tenia competència per fer el tipus d'entrevista o el tipus de prova que considerés necessari. A partir d'aquesta llei es va unificar hi ha dos exàmens que es fan a través de l'Institut Cervantes, i el que ha fet l'Institut Cervantes és fer convenis amb determinats centres privats, amb la qual s'han de fer en funció del país. Les persones que siguin d'algun país d'origen espanyol no han de fer l'examen de castellà, però sí que han de fer un examen de coneixements socioculturals, que aquest examen aproximadament té una taxa de 85 euros, que és el mateix. Si l'examen no en sortís bé, hauríem de tornar a fer l'examen i tornar a pagar la taxa, i a part s'ha de fer l'examen de castellà, que realment és... sobre el paper es diu que és un examen a dos, però moltes escoles d'adults i molts centres educatius consideren que és un examen bastant complicat i que podria ser un nivell B1, B2 o inclús superior, amb la qual persones que no hagin pogut estudiar l'espanyol des de molt petits, és molt complicat, han de preparar-se durant molt temps, i aquest examen també està al voltant dels 125-130 euros. amb la qual cosa fer el tràmit de la nacionalitat, a part de que és complex, suposa un cost econòmic molt, molt elevat.
Uh-huh. I a més, amb la situació que tenen aquestes persones, ens podem suposar doncs, les dificultats no?, d'aconseguir-ho. Parlem de la festa que prepareu per celebrar aquests 20 anys no?, que heu organitzat per aquest diumenge a l'Espai Àgora. Expliqueu-nos com heu dissenyat aquest acte i una mica doncs, si està pensat per als usuaris de l'entitat o també per donar a conèixer la vostra activitat a tots els ciutadans.
A veure, això n'hem parlat més d'una vegada, Raquel, d'això. Vull dir, clar, no, en el fons nosaltres no estem per, molt, no, per moltes celebracions, perquè tenim molta feina, i la Raquel la primera a dir-ho. Però sí que pensem que són 20 anys, inclús més de 20 anys, i que la ciutadania ho ha de saber. Perquè sovint no hem tingut la capacitat per falta de temps, o de diners, de recursos, per visualitzar la feina que fem. I això, doncs, mira, més d'una vegada, és un handicap per nosaltres, també. Perquè no se sap exactament, o l'Sky no és prou conegut per la feina que fa i la seva trajectòria. Llavors hem pensat, doncs, hem de fer un acte. Però volíem sortir una mica també d'un acte tradicional i potser massa protocolari. I llavors hem dit, pues mira, a veure, tenim pocs diners, evidentment els recursos són molt pocs, i llavors intentem que sigui un acte, evidentment ha de ser un acte obert a tota la ciutadania, però amb presència dels col·lectius que tenim entre nosaltres, que estan aquí i que treballen, que fan moltes coses, les persones d'aquí, els autòctons, per dir-ho de certa manera, i que hi hagi com una barreja d'activitats que puguin realment pues, arribar a tothom, pensem, però on tothom estigui implicat. I que també les persones que estan aquí amb nosaltres, que ja són ciutadans, és el moment de les ciutadanes, pues, també hi participin. Ho estem aconseguint, costa molt, però ho estem, crec, aconseguint. Hi ha una part institucional, i hi ha una part d'actuacions d'entitats de persones que, mira, que eren migrades. També hi ha, pues mira, també hem convidat, pues mira, hem fet, hi haurà una intervenció del diàleg interreligiós, vull dir que mira, hem intentat fer-ho de la millor manera possible i de la manera més oberta possible. I llavors, evidentment, no podem deixar de marge nosaltres, pues mira, un repte important i realment també un objectiu de l'ESCAI és la denúncia. No la podem deixar de banda, perquè al mateix temps que treballem, que acollim, també denunciem. I llavors, per això, pues, també tenim l'acte del Carlos Martínez, que serà a les 5 de la tarda, una mica per, d'una manera amable, d'una manera inclús, no, jo no vull pas dir festiva, però sí d'una manera més entenedora, fer arribar alguns missatges de denúncia i de drets que encara queda
doncs
molt per fer.
Nosaltres parlarem amb el Carlos Martínez demà en aquest programa a partir de les 12 del matí perquè ens parli doncs, d'aquest homenatge de denúncia i a tots els nostres oients recordem que la festa d'aniversari començarà a les 11 del matí i s'allargarà fins a les 6 de la tarda per explicar doncs, doncs, totes les activitats i fer un repàs d'aquests 20 anys de l'Sky. Moltíssimes gràcies Rita Haivens i Raquel Guerola per explicar-nos doncs, tot aquest recorregut i els reptes de futur. Que vagi molt bé. Bon dia.
Moltes gràcies.